dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Pasa, chavales, bienvenidos a Zona Mixta. Al habla José Luis Torrente, el Special One agente. Me acabo de escapar del hotel de concentración de Vialetti y he dejado mi descapotado aparcado en doble fila. Así que, veis rápido. Ya estamos en territorio hostil. Cualquier día de esto, por cierto, declaráis la independencia y me pedís el pasaporte. Sí, ahora me diréis que si sois de otro país con el DNI ya podría entrar. ¿Pero qué eso pensáis? ¿Que no domino el derecho internacional de las fronteras nacionales oficiales? Tengo todos los cursos que puede tener un agente secreto. Me sé la constitución de Peapa, chavales. Y su vaya a llevar un corte. Sí, sí, porque para entrar en Cataluña, en la Cataluña independiente, necesitaría el pasaporte. Porque nunca... nunca os dejarían entrar por un tema de principios, sostenibilidad social, económica, de la sociedad del bienestar continental. Nunca, nunca os dejarían entrar en la Unión Europea y por eso se necesita un pasaporte para entrar en los otros países. En fin, hablando de Europa, mi Atleti está que se sale en la Champions. En la Liga también. En la Copa, pues no tanto, porque el rey no la trae floja. Así que prepararos, porque mañana el Atleti asalta al Camp Nou. Bueno, peña, me lo aspiro porque he quedado con el... ¿cómo se llama? Con el Cerezo, para hacer un plan de seguridad para el paseo de esta tarde y para el partido de mañana. Nunca, nunca sabes cuándo un catalán se le puede ir la olla y atacar a los matalasés. En fin, ahí voy a estar yo, para proteger a los más grandes de España. Los más grandes de España entera, para proteger a este Atleti del Cholo. Los mejores de Europa. ¡Vamos, chavales, a comer al Tata!
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Bé, què tal? Bona tarda. Benvinguts al Zona Mixta. Aquest cap de setmana no hi ha hagut sorpreses. Els tres de dalt han guanyat. Potser ja tocava també una jornada sense sotracs a les places capdavanteres, oi? L'Atlètic de Madrid segueix líder, ara amb 76 punts, el Barça segon amb 75 i en tercera posició hi trobem el Madrid amb 73. Tres ferms aspirants al títol quan encara queden 8 jornades i això que deien que la Lliga Espanyola era cosa de dos, que cada vegada s'assemblava més a la Lliga Escocesa, doncs bé. Aquest any no és així. Atlètic de Madrid, Barça i Real Madrid tenen opcions. No en descarto a cap d'ells, però tampoc em decanto per un clar favorit. La Lliga és el torneig que guanya l'equip més regular, però què voleu que us digui? Per mi aquest any, la Lliga serà el premi a l'equip que menys ha fallat. A la 31a jornada de Lliga, de l'any passat, només un dels tres equips tenia millors registres que actualment. Sabeu qui era? Doncs el Barça. El Barça de Tito Vilanova, que tenia 6 punts més que els que té ara, aquests 75. I ja tenien en aquelles alçades, amb 81 punts, el títol a tocar. Per la seva part, el Madrid era segon amb 68 punts, amb 5 punts menys que ara. Per tant, han millorat els registres de Mourinho. I per la seva part, doncs, l'Atlètic de Madrid, aquests amb 65 punts l'any passat, ara en tenen 11 més. Per tant, déu-n'hi-do també quina escalada han fet els de Simeone. Si fa o no fa, el Barça, comparant la temporada anterior i aquesta, podem dir que el Barça ha deixat de ser un equip extraterrestre i ha baixat a la Terra. El Real Madrid, encara que tinguem la sensació que no, doncs també ha millorat els números de Mourinho. I com dèiem, l'Atlètic de Simeone doncs està fent una temporada per emmarcada excel·lent per als recursos que tenen. Ara ha començat una altra lliga, ha començat un duel de pistolers a tres bandes. I a falta de 8 jornades, per la conclusió d'aquest campionat, la lliga acreditarà a l'equip que ha estat menys irregular al llarg del curs. Ens espera un mes i mig apassionant amb un Barça-Atlètic de Madrid en l'última jornada. Crec que sobren les paraules, que hi hagi molta sort i, com se sol dir, que guanyi el millor.
Ai, 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 amb aquest Atlético. Què us en recordàveu quan van tenir el bajón aquell en què van caure davant el Madrid en Copa, en què també en Lliga van tenir ensopegada? No queda molt lluny, però sí que aquell sotrac ja ha quedat del tot oblidat i a dia d'avui els del Cholo Simeone són els millors de la Lliga. Molts ho pensàvem divendres. Jo pensava que si hi havia algun dels partits en què podien caure, aquest era, per exemple, a Sant Mamés dissabte, però és que ni un gran Sant Mamés fa petit aquest Atlético de Madrid. La candidatura a la Lliga es presenta jornada rere jornada. Possiblement no hi ha jornades claus. És el setmana a setmana el que et fa estar i el que et fa ser candidat. I l'Atlético és ferm candidat pel seu setmana a setmana. I mira que el Cholo s'ha fet pesat amb el seu discurs, fent broma cada dia, però li està funcionant i ara ja ningú li podrà portar la contrària. El seu partit a partit està funcionant. És un tòpic, sí. Molts entrenadors el fan servir, sí. Però la situació de l'Atlético en aquest curs convidava a anar més enllà del partit a partit. I el Cholo no ha caigut en aquest parany. I final rere final demostra. Partit rere partit suma. Setmana rere setmana creix. I a cada dia que passa és més fort. I amb aquesta fortalesa és amb la que fa escassos minuts la primera plantilla matalassera ha arribat a l'estació de Sants de Barcelona. A res, a escassos metres dels estudis de Ràdio Estel. De fet, alguns dels Zona Mixta hi han anat per apropar-se i veure els del Cholo Simeone al costat. Així doncs, ja tenim aquí el rival de demà de la Champions. Que es preparin els del Tata, perquè aquest Atlético està on fire i aquesta eliminatòria, per a bo o per a dolent, passarà molta factura. I ara la liaré, potser amb el que dic, però perquè jo porto això que diuen de barreja estranya a la sang, sang culer i blanquiblava a la vegada, coses que molts no entenen, però diré una cosa, a mi m'encantaria que l'Atlético guanyés un gran títol aquest any. I sé que si el guanyen ells, no el guanyarà el Barça, és una obvietat, però ja no és qüestió de que guanyi o no el Barça, és qüestió de que guanyi el futbol. I certament els matalassers es mereixen guanyar un gran títol. Alçar un gran trofeu seria el premi més just a la gran tasca del Cholo. Per mi, a hores d'ara, i per molts factors, el millor entrenador del moment.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta.
Doncs vinga, edició de dilluns, dia 31 de març, al Zona Mixta.
Però, escucha, ¿te lo hacéis todo el rato en català?
Home, sí, senyor Torrente.
Ah, vale, no, no, vale, pues nada.
Que sàpiga que hem anat a veure el seu Atlètic com arribava
no, no,
a Sants,
ya estado mirando bastante de cerca para que no la liara.
Sí, probablement haguem sortit també tant en David López com un servidor a tots els canals de notícies perquè hi havia moltes càmeres per allà també i de ben segur que estem allà a primera
fila. Os tengo fichados, os he cachado.
Doncs bé, gràcies per la seva tasca també, senyor José Luis
Torrente. Me voy para l'hotel.
El noto una mica encostipat, també, avui.
Hombre, no, ¿qué dices?
No?
Pero es que hacía mucho frío en el ave.
Ah, això és el que jo ja em temia, aquests aires acondicionats. relacionats. Són molt dolents pel coll. Va, ens centrem ja en aquest dilluns dia 31 de març, on començarem doncs una nova edició del Zona Mixta, també repassant els titulars més destacats del dia i del cap de setmana, que no són pocs.
Tot seguit, i com ja és habitual, coneixerem quin és el tema del dia, de què es parla en aquest dilluns a taula.
A més, també connectarem amb l'Ignacio Miguelet i en David Serra per conèixer l'última hora de l'Espanyol i del Barça, respectivament.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia, avui amb Víctor Malo, del diari Gol, amb Francesc Via, de Pericos Online, i el Pedro Quijada, entrenador de Primera Catalana.
I per acabar el programa, doncs, repassarem també l'agenda del dia amb aquests esdeveniments que encara tenim pendents per aquest dilluns dia 31 de març.
Els titulars.
Barça i Atlético de Madrid ultimen els darrers detalls abans del partit de demà al Camp Nou. Recordem que blaugranes i matalassers s'enfronten aquest dimarts en l'anada de quarts de final de la Lliga de Campions.
La primera plantilla barcelonista s'ha exercitat aquest matí a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí amb la novetat de Pedro, que ahir no es va entrenar per culpa d'una gastroenteritis i avui ja sí que ha pogut completar l'entrenament amb normalitat.
Un cop finalitzada la sessió, s'ha facilitat la llista de convocats i han parlat davant els mitjans Dani Alves i el Tata Martino.
Una actualitat blaugrana a la qual hi hem d'afegir que Víctor Valdés, qui ahir es desplaçava a terres germàniques, ja ha estat operat del seu genoll durant aquest matí de dilluns.
Valdés estarà 7 mesos de baixa, ja que no només tenia afectat el seu encreuat anterior, sinó que també tenia afectat el menisc intern.
Sobre tota aquesta darrera hora en clau blaugrana, en sabrem més detalls, com sempre, de la mà del nostre company, en David Serra.
Pel que fa a la darrera hora dels matalassers, els del Xolo Simeone justament han arribat aquest matí a Barcelona en un AVE procedent de Madrid.
Una expedició matalassera de 20 jugadors i en la qual hi destaca l'absència de Raúl García, i per sanció no podrà jugar en el dia de demà.
Afegim a tot això que aquesta tarda l'Atlético de Madrid s'entrenarà al Camp Nou i sobre les 6 parlarà el Xolo Simeone i un jugador en roda de premsa.
I mentre el Barça es prepara pel partit de Champions de demà, a l'Espanyol avui els jugadors de Javier Aguirre gaudeixen d'un dia de descans.
Després de l'intens derbi i de dissabte haver perdut davant el conjunt blaugrana, ahir els de Javier Aguirre realitzaven una suau sessió de recuperació i fins demà no tornaran a la feina.
I de la informació de l'Espanyol passem ara a repassar tots els resultats que ha deixat aquesta jornada en què els periquitos caien per la mínima davant els del Tata Martino.
Un derbi que acabava amb un Espanyol 0 Barça 1, també en dissabte jugava el Celta 1 Sevilla 0, Atlètic 1 Atlético de Madrid 2, Real Madrid 5 Rayo 0, el Valladolid Almeria ja jugava en diumenge, Osasuna 1 Real Sociedad 1, València 1 Getafe 3 i Villarreal 1 Elche 1.
La jornada, però, finalitza avui dilluns i ho farà amb un Granada-Llevant a les 8 del vespre i un Betis-Màlaga a les 10 de la nit.
A la Lliga Adelante aquest cap de setmana, bones notícies pels equips catalans.
El Sabadell ahir s'imposava per 1-0 al Lugo gràcies a un solitari gol de Sotan i després d'un gran partit del porter Lequinat, Nauzet.
Pel que fa al Girona, els de Montilivi aconseguien una victòria clau en les seves aspiracions per salvar-se després de vèncer per 3-1 a l'Alcorcón.
I finalment el Barça B aconseguia arrencar un bon empat al complicat camp de l'Eibar 0-0 pels d'Eusebio Aipurua.
I no deixem de parlar en clau blaugrana perquè tanquem la plana futbolística apuntant que el Barça femení s'acomiadava ahir de la Champions després de caure en el partit de tornada davant el Wolfsburg per 0-2. Recordem que a l'anada les de Xavi Llorenç ja van perdre per 3-0.
Tornarà pel bàsquet i és que el Barça de bàsquet derrotava per un clar 104-75 al Bilbao Bàsquet quan fa una setmana després d'anunciar-se una vaga dels bilbaïns i un dia després d'haver-la desconvocat. Es presentava aquest equip al Palau Blaugrana baix de moral. Per tant, derrota clara dels blaugranes amb un Meixi Lampe amb 17 punts i 9 rebots que s'erigia com a millor jugador del partit.
El Fiat Joventut també aconseguia la victòria, en aquest cas davant de l'Iberostar Tenerife, 76-63, en un partit amb molt desencert des de la línia de triple. Tarik Kirskey era el millor dels badalonins amb un doble-doble, 18 punts i 10 rebots.
I pitjor li anaven les coses a la Bruixa d'Or Manresa, que caia 88-76 a la pista del Valladolid i es compliquen les seves opcions de permanència esportiva a la Lliga Endesa.
I a la NBA, tot i els 20 punts que anotava Marc Gasol, els Grizzlies de Memphis queien derrotats pels Trailblazers de Portland, 105-98.
Ricky Rubio, per la seva banda, també tenia una bona actuació, però tot i repartir 12 assistències, els Minnesota Timberwolves perdien davant els Nets de Brooklyn, 114-99.
Parlem ja de motor i concretament de la Fórmula 1, i és que aquest diumenge el Gran Premi de Malàisia, la segona prova del Mundial, acabava amb Lewis Hamilton guanyant la cursa i el seu company Nico Rosberg pujant al segon lloc del podi. Sebastian Vettel era tercer classificat, mentre que Alonso acabava com havia començat, quart.
En tenis, Novak Djokovic guanyava el seu quart Open de Miami després de derrotar en la final a Rafa Nadal per un doble 6-3. L'agressivitat del servei del serbi van marcar el desenllaç d'aquest torneig.
En ciclisme, el català Joaquim Purito Rodríguez guanyava la Volta a Catalunya, la segona del seu palmarès. El corredor del Catuixa va fer valer els 8 ascensos a la muntanya de Montjuïc la renda de 4 segons que tenia per sobre del segon classificat Alberto Contador.
En handbol, el Barça accedia a quarts de final de la Lliga de Campions després de superar sense problemes a l'Aalborg danès en el partit de tornada dels vuitens de final per 31-20.
I en hoquei patins, bones notícies també pel Reus Deportiu, que golejava el Benfica per 5-2 en el partit corresponent a l'anada dels quarts de final de la Lliga Europea. D'aquesta manera, els homes d'Alejandro Domínguez obtenien una bona renda per afrontar la tornada a Lisboa el proper 12 d'abril.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, ja som a taula i avui segurament, tot i que ja comença a quedar més lluny, però encara deuen quedar cosetes de les que parlar sobre el derbi que va haver-hi a Cornellà del Prat entre Espanyol i Barça.
Sí, sobretot perquè els caps de setmana, el diumenge a taula, doncs amb la família, aquestes coses no se solen parlar tant. Per tant, avui de ben segur que encara es deu estar parlant del joc d'uns, dels blanquiblaus i també dels altres, dels blaugranes.
També potser, i tot i que no ens agrada dir-ho, de l'actuació de Clos Gómez. I aquesta pregunta, hi ha Viarato?
No ho sé, però també qui cal destacar una gran actuació, tot i el penal comès, és Javi López. Déu-n'hi-do, sota pals, el gat
porteria
Javi López.
Zero. Porteria zero, eh? Compte, perquè el Barça, abans ho dèiem, li ha posat l'ull a Javi López.
Ni Ter Stegen, ni bé, ni qualsevol que passi pel mig. Tu.
Javi López a la porteria del Barça. I també d'aquesta lliga tan ajustada, òbviament, també n'hem de parlar a taula, asseguts amb els amics, amb la família, de com de maca està aquesta lliga amb un Atlético que guanyava a Sant Mamés.
I tant, i un Madrid que tampoc afluixava amb aquest 5-0 davant el Rayo Vallecano. Bé, David, no has dit 20 minuts.
Nosaltres en parlarem després, de tot això, en tertúlia.
Amb en Víctor Malo, en Francesc Villa i en Pedro Quijada. Abans, però, pausa, i abans també haurem de parlar doncs, amb l'Ignacio Miguelet i en David Serra de l'última hora, tant de l'Espanyol com del Barça.
Anem a per aquestes connexions, pauseta, connexions i després tertúlia. Quin programa el d'avui?
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter. @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. Y la suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanquiblava. Espanyol, no és d'aquí, espanyol, surt del pit, espanyol.
Vinga, va, 2:22 del migdia, torn per parlar del Real Club Deportiu Espanyol. Com estarà aquesta plantilla després de la derrota per 0-1 davant del Barça? Doncs no ho podem saber, no ho podem saber encara, perquè van descansar ahir, perquè han tornat a descansar avui i fins demà no tornaran a la feina. Però volem parlar, com sempre, amb el nostre company Ignacio Miguelet per saber aquesta darrera hora del Real Club Deportiu Espanyol. El saludem ja. Ignacio, molt bona tarda.
Hola, David. Bona tarda.
Bueno, haurem d'esperar, per saber com està aquesta primera plantilla espanyolista, Ignacio?
Sí, efectivamente, porque después del derroche físico y psicológico que tuvieron los hombres de Javier Aguirre el sábado frente al Fútbol Club Barcelona, partido importante que todos sabemos el resultado, efectivamente, Javier Aguirre ha decidido darles dos días de descanso. Normalmente, el día posterior al partido, los jugadores hacen un entrenamiento de recuperación. Sabemos que hay varios jugadores con una fatiga muscular importante, sí. Y Javier Aguirre, con todo su cuerpo técnico, han decidido darles descanso, tanto ayer como hoy, ya mañana a las 10:30, sí que volverán a los entrenamientos para seguir preparando los próximos choques de la Liga CBVA. Queda poquito ya de Liga, quedan 7 partidos. Uh-huh. Mañana comenzarán a preparar, pero como te digo, ayer y hoy tuvieron descanso, dos días de descanso merecidos después del trabajo que se está haciendo esta temporada, que se está haciendo larga para algunos jugadores, como por ejemplo David López, que tiene una fatiga muscular muy importante. Incluso también podemos hablar de Sergio García, Víctor Sánchez o Estuani.
Uh-huh. Bueno, un español que tornará a la feina demà. Aquesta decisió, per cert, de que s'anulés l'entrenament es va decidir justament a l'acabar el derbi de dissabte, perquè divendres, Ignacio, estava programat aquest entrenament de diumenge.
Sí, correcto. Javier Aguirre decidió, imagino, ya te digo, no te lo puedo confirmar, pero lo más seguro venga por las palabras que el doctor le haya podido decir a Javier Aguirre. Mm. Sabíamos, como digo, que la semana pasada muchos jugadores venían con fatigas musculares, que se tuvieron que cambiar la planificación de algunos entrenamientos. Recordemos también que se jugó entre semana, que hubo mucha tralla de partidos, mucha tralla de ejercicio físico, y a última hora, imagino que al ver la fatiga de los jugadores después del partido, pues se decidió, ya te digo, cancelar este entrenamiento de recuperación y dejarlo ya para el martes, y qué mejor manera de recuperarse que descansando.
Uh-huh. Bueno, l'Espanyol tornarà demà a la feina, en sabrem l'última hora amb l'Ignacio, un Espanyol que recordem, ja ho recordem en aquest inici de setmana, s'enfrontarà diumenge a les 7 en el Sánchez Pizjuán al Sevilla, un Sevilla que està on fire, a la zona alta de la classificació, però que ve de perdre davant del Celta. Veurem de què és capaç l'Espanyol de Javier Aguirre en aquest complicat desplaçament. Demà en sabrem més, novament amb l'Ignacio Miguel, i demà tornen a la feina, demà connectarem amb l'Ignacio. Ignacio, una abraçada ben forta.
Un abrazo, mañana os contamos más.
Vinga, fins demà.
Connexió Blaugrana.
I bé, doncs sí, moment ara per conèixer aquesta última hora també en clau blaugrana, i ho fem de la mà d'en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Bé, setmana interessant, la que té el Barça per endavant.
És una setmana molt important pel Barça, perquè tot i que el rival del cap de setmana és el Cué, el Betis, el partit de demà davant l'Atlètic de Madrid a l'anada de quarts de final de la Champions League és clau per les aspiracions del club blaugrana en aquesta competició. I un altre fet clau d'aquesta setmana, uh-huh, és el referèndum de dissabte sobre el nou espai Barça.
Sens dubte que sí. D'altra banda, encara no arribem a dissabte, ens centrem partido a partido, com diria el Cholo Simeone, perquè avui els jugadors del Barça ja s'han entrenat, pensant en aquest partit.
Això mateix, comencem per avui. Com deies, els jugadors del Tata Martino s'han entrenat, ja ha pogut comptar en Pedro, que ahir no va poder-se entrenar per una gastroenteritis. Uh-huh. Alex Song ha tornat a entrenar-se amb el grup i sembla que ja s'ha recuperat de les molèsties al bassó esquerre, que el van deixar fora de la llista el dissabte. I qui no s'ha entrenat amb el grup encara és el capità Carles Puyol, que continua fent treball al marge.
Bé, veurem aquesta evolució de Puyol, però bones notícies les de Pedro i Alex Song. D'altra banda, també hi ha hagut rodes de premsa aquest migdia.
Exacte, tant el Tata Martino com Dani Alves han sortit a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva per parlar del partit de demà. Comencem escoltant l'entrenador blaugrana, que valorava així a l'Atlètic de Madrid.
Ha sostenido el nivel durante casi todo el año. Hay dos competencias en las que está en los tramos finales. Se lo nota muy fuerte, se lo nota muy confiado, y la paridad que hemos tenido en los cuatro partidos que hemos nos ha tocado jugar, en los tres partidos que nos ha tocado jugar, evidentemente demuestra que es un rival muy difícil, no solamente en esta circunstancia de Champions, sino también en lo que queda de Liga.
I l'altre protagonista en sala de premsa era Dani Alves.
Dani Alves, amb la seva salsa de sempre, ha parlat del partit i diu que no firmaria un empat a zero, només una victòria.
Yo pienso que hemos de dar un paso hacia adelante, sabiendo de que es importante conseguir un gran resultado aquí, ya que pues la eliminatoria se decidirá en el siguiente partido. Entonces yo pienso de que es importante que nosotros compitamos bien e intentemos pues de que este paso hacia adelante que demos sea para conseguir una victoria y quebrar esa racha contra este equipo.
I això era, doncs, el més normalet que ha dit Alves, perquè després ha agafat embranzida i no s'ha mossegat la llengua, eh?
No se sabia ben bé si era mig en broma, mig en sèrio, però sí que ha anat repartint a tort i a dret des de la FIFA, dient que havia de canviar la manera de donar la pilota d'or, perquè Xavi i Iniesta n'haurien de tenir una cada un, o els Manolos de 4, perquè no. Diu que hay mucho madridismo en les seves opinions. Una altra de les queixes també ha estat sobre el que li toqués l'Atlètic de Madrid. Escoltem el que deia en to de broma sobre Figo.
El Lucho Figo no vea com està con la manita. Solo la bola caliente para el Barça. Ya la segunda vez, ya, ¿no? A ver si la coge la próxima con la izquierda, a ver si la suerte cambia un poco, ¿no? Porque no vea, siempre nos toca bailar con la más fea.
Doncs sí, la més lletja, eh? En aquest cas l'Atlètic de Madrid. I Alves, que encara doncs, afegia alguna de les seves pinzellades d'humor també en aquesta sala de premsa.
Doncs ha parlat de diverses coses, però una ha set de la polèmica dels penals i de les queixes sobre el Madrid, sobre els àrbitres, que ell no ho entenia i deia això.
Ha sigut dos penaltis com una casa i uno que no ha sido i no se habla del que no ha sido, no? Se habla de los dos que a lo mejor no fueron. Bueno, hablemos del que no fue. ¿No? Sería más lógico, ¿no? Y por eso a veces no entiendo de por qué las quejas. Porque se queja de que el árbitro no estuvo afortunado. Pero no estuvo afortunado al revés nuestro. Porque nos ha pitado un penalti que era un metro fuera del área.
Doncs en to d'indignació, Dani Alves, sí. Ja ni figura al lateral dret barcelonista. D'altra banda, com ho comentàvem abans, l'Atlètic de Madrid ja ha arribat a Barcelona i aquesta tarda s'exercita al Camp Nou, com ja és habitual també els dies de Lliga de Campions, i també hi haurà roda de premsa de Simeone i d'un jugador matalassé. Canviem de tema, David, perquè avui un altre dels noms propis ha estat Víctor Valdés.
Exactament, l'operació de Víctor Valdés, que ha passat pel quiròfan a la clínica alemanya de Hessing Park, a Habsburg, per operar-se la lesió del lligament encreuat anterior del genoll dret. El club ha confirmat que la intervenció ha estat satisfactòria i se li ha practicat una sutura al menisc intern del genoll, això pels que hi entenen més de medicina. Mm-hmm. Recordem que és una lesió complicada, sobretot per la dura recuperació, ja que Valdés estarà fora dels terrenys de joc 7 mesos, segons apunta el primer pronòstic del club blaugrana.
Doncs sí, amb aquest menisc fins i tot també afectat. Bé, ja per anar acabant, David, escolta'm, demà el Barça torna a entrenar-se, en l'última sessió abans del partit.
Exacte, s'entrenarà demà a les 11 del matí al Camp Nou per provar ja la gespa de l'estadi el mateix dia de partit.
Molt bé, doncs David, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà. Una abraçada ben forta.
Una abraçada, fins demà.
Adéu-siau.
Bueno, Marc, i el Barça que juga demà davant l'Atlético, i aquests que ens agrada apostar, ho farem a Paf Poners.
I tant que sí, perquè aquells que encara no coneixen Paf Poners, és una casa d'apostes i casino online que opera amb llicència otorgada pel govern espanyol des de juny del 2012 a Espanya, i ofereixen apostes i casino.
I és una casa d'apostes online molt diferent, perquè els seus beneficis es destinen 100% a causes socials i solidàries. A més, tenen una promoció que és increïble.
Espectacular aquesta promoció, perquè et regalen fins a 2 mesos del Canal Plus Lliga Online mitjançant aquesta plataforma Yombi de Canal Plus perquè puguis gaudir, més ben dit, de 8 partits de la Lliga cada jornada i, com no, tota la Champions, eh? Des de qualsevol dispositiu, mòbil, tablet, ordinador, des d'allà on vulguis. Però què has de fer, doncs, per obtenir aquest regal, David?
Doncs et registres a paf.es, vas a Código Bono Registro i poses la paraula clau Perico. A continuació, realitzes un dipòsit mínim de 10 euros, comences a jugar, comences a passar-t'ho bé i en 72 hores no només pots apostar, sinó que també pots veure tot el futbol a casa amb Jombi Punes, perquè allà podràs posar el codi que rebràs i pim-pam, ja tens tota la televisió, tot el futbol a casa teva.
I tant que sí. Bé, 2:32, pausa i tornem ja, eh? Ara sí, amb la tertúlia d'aquest dilluns amb en Pedro Quijada, amb Francesc Villa i amb Víctor Malo. Fins ara.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Amb el solo de guitarra, aquest dilluns, David, déu-n'hi-do, en marxa, en marxa.
I jo crec que a qui li agrada molt aquest tipus de guitarra és el Pedro Quijada, aquest entrenador de primera catalana, que avui està més content que mai. I home del Madrid del Zona Mixta, Pedro, molt bona tarda.
Hola, David, què tal? Bona tarda. Bona,
t'agrada la guitarra aquesta o no?
Sí, ja ho saps.
I tant que sí, i tant que li agrada al Pedro. Bueno, el Madrid segueix tercer, no va fallar, però potser el que no t'esperaves era que l'Atlético s'emportés els 3 punts sí o sí de Sant Mamés.
Home, ja sabem de quina pasta està fet l'equip de Simeone, no? És un equip que competeix tots els partits contra tots els rivals, que està en un moment de forma espectacular i bé, crec que tampoc és una gran sorpresa. Sí que és cert que és un camp molt difícil, però com ja va demostrar, doncs és un equip perfectament capacitat per guanyar ja.
Sens dubte que sí. Deixa'm que li pregunti i saludi, esclar, en Víctor Malo, redactor del diari Gol. Víctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parlàvem de l'Atlètic. Demà és el rival a la Champions. Rival contundent i que arriba en molt bon moment, eh?
Sí, la veritat és que arriben en plena forma i crec que demà tindrem un partit apassionant. Veig l'Atlètic molt, molt fort, però bueno, el Barça també porta una ratxa bastant positiva. I jugant al Camp Nou, jo crec que el Barça ha de guanyar, no li queda més remei que guanyar.
Bueno, a veure si el Barça demà s'emporta o no un bon resultat cap al Vicente Calderón. Qui no es va emportar un bon resultat de Cornellà al Prat va ser l'Espanyol, tot i que la imatge va tornar a ser bona. Tenim a l'altra banda del telèfon a un perico fet i dret com el Francesc Via. Francesc, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Mira, estic aquí a la comissaria dels Mossos de Cornellà, perquè justament estic denunciant el robatori de l'altre dia, i ara estic aquí omplint uns papers, i ara tranquil, sí. Vull dir, en un moment donat, si tinc que parlar amb algun funcionari, ja us deixo una mica de banda, però tranquil.
Però escolta, Francesc, què estàs denunciant? Que no van expulsar Coloto?
No estic denunciant, per exemple, doncs, el robatori del penal, absolutament ridícul. Estic denunciant totes les accions de Clos Gómez absolutament parcials de cap al Barça, i estic denunciant també, podria extendre la denúncia també a totes les lectures ridícules, absurdes i ofensives que s'estan fent per part del periodisme culer, que és el periodisme de tot el país, i per altres opinadors, els quals alguns van venir mal de ventre, com per exemple avui escoltava a la Vila Rahola dir que s'havia insultat a Shakira per parlar en català. És que són coses... Bé, doncs són aquestes coses les que realment serien motiu de denúncia. La última que els pericos tenim molts pocs altaveus per dir-les a veu alta, però les hem de dir amb contundència cada vegada que tenim una oportunitat.
Bueno, doncs aquí amb contundència ha entrat el Francesc Via. Però, bueno, si tens algun problema amb algun funcionari o alguna cosa, ens ho dius. I després doncs tornem a recuperar la connexió des d'aquesta comissaria de Cornellà al Prat. En fi, sigui com sigui, avui un dels temes, Marc, és l'arribada de l'Atlético de Madrid aquí a Sants. Un Atlético de Madrid que està, que se surt. Han estat el Marc Vila i el David López rebent a l'equip. No sé si heu vist cares somrients o d'atenció.
Cares de concentració, més sí, no? Que d'atenció, cara de concentració, i amb vistes a aquest partit de demà, i sobretot doncs, crec que amb aquesta fe que porten dins, per haver guanyat tant a Sant Mamés com també haver fet un molt bon paper aquests darrers dies, amb ganes de fer un bon partit demà al Camp Nou, esclar.
Víctor, una pregunta sobre aquest Atlético de Madrid. El Pedro ja ens deia en la seva primera intervenció que no era cap sorpresa que s'emportés els 3 punts de Sant Mamés. Per tu va ser una sorpresa que se'ls emportés, o hagués estat sorpresa que no hagués guanyat l'Atlético?
Bueno, abans que res volia dir-li al company de l'Espanyol que sí. Me n'alegro que estigui a comissaria denunciant i no detingut, perquè em sembla que van haver bastants aldarulls entre la pròpia afició de l'Espanyol l'altre dia.
Home, escolta, Víctor.
Me n'alegro que almenys no t'hagi passat res, tu.
Podem mereixer la presó només per jugar a l'Espanyol en aquest país, però de moment encara aquesta llei encara no s'ha promulgat, per molt que evidentment doncs, hi ha moltes veus que poden reclamar el fet de culpabilitzar qualsevol pel fet de ser perico. Però no és el cas. Simplement jo intento reflexar doncs, un estat d'ànim que està absolutament amagat, s'intenta amagar, perquè evidentment hi ha una veritat oficial, que és la veritat que escriuen els que guanyen, com sempre, a tot, a la història i també a l'esport, i evidentment doncs, hi ha gent que se sent ultratjada una vegada més. No és novetat, però cal dir-ho i repetir-ho totes les vegades que facin falta.
Sí, home, sí, em sembla perfecte que ho diguis. Jo només volia alegrar-me de que no sigui per altres motius, perquè sí que van haver detencions i els Mossos van intervenir amb l'afició de l'Espanyol perquè van haver molts aldarulls. Llavors, bueno, me n'alegro que en aquest cas això no t'hagi salpicat.
Víctor, abans que segueixis parlant de l'Atlético, deixa'm que li posi una medalla al Marc Vila, perquè ell ha escrit el que avui tindríem a taula, i jo no m'acabava de creure que el derbi encara estigués a taula. És que és increïble com encara està de present la polèmica del derbi.
Ja espera.
Sí, bueno, alguns la tenen més present que uns altres. Jo entenc que...
Home, clar.
Que sí, que normal, fa mal.
Si al final haguéssiu perdut o la Lliga, que era el normal, amb el 0-0, per exemple, o no haguéssiu... Llavors, vosaltres encara estaríeu parlant de que si l'agressivitat era excessiva, de la permissivitat al Vita, i llavors les cançons de sempre. Com la cosa que ens hem robat, com sempre, com una vegada més, doncs ja no és notícia. Com
home, jo no crec que sempre...
Que algú sempre... vulgui treure de l'agenda, normal. Normal, si ha passat el de sempre.
Jo no crec que sigui el de sempre. Jo crec que la majoria de temporades el Barça guanya bé, amb solvència suficient, com perquè no hagueu de justificar-vos en errors arbitrals. Aquest cop sí que és veritat que ha sigut més justet, que el penal pues, és bastant discutible, no et diré que no, jo no... No, la veritat és que jo no vaig poder veure el partit i no...
No parlem tots a la vegada perquè no ens entendrem. Acaba Víctor i després li donarem el torn de paraula en Francesc i també en Pedro.
Que jo entenc el que vol dir, jo entenc que estiguin emprenyats perquè van fer el partit que havien de fer l'Espanyol, si està clar, si van jugar més defensivament. Jo crec que sí, que el nivell d'agressivitat va ser més alt del que hauria de ser i l'àrbitre doncs, podia haver estat una mica més dur en algunes accions. El penal és discutible, és cert que és molt polèmic perquè també li toca la mà a Neymar. Bueno, sembla, és que, clar, he vist diverses comes...
Després... Ja no és discutible, llavors ja està. És que si el penal, si la pilota li toca la mà a Neymar, o que el penal és discutible, llavors ja no és penal.
Clar, no, però aquí està el tema, que sembla que li toca segons com ho mires, segons com ho mires no, i escolta, jo no sóc àrbitre, jo estic content perquè el Barça ha guanyat, però entenc que, bueno, que estic una mica frustrat, jo, què vols que et digui. I parlant de l'altre que estàvem comentant, que em deies que l'Atlético, demà, què?
Sí, no, parlava de l'Atlético, però mira, deixaré aparcat un moment l'Atlético i vull que seguim parlant d'aquest derbi. Sí, perquè ho veig tan calent el tema que no vull marxar del derbi.
I per tant, per al·lusions, sí. Francesc Via, tu diràs.
Vinga.
No, jo crec que he deixat dit per passar el que penso. Simplement penso que el del Barça poden permetre's el luxe de passar pàgina del derbi, perquè al derbi hi ha hagut una acció claríssima que explica tot el derbi i que sense aquesta acció no es pot explicar res, perquè és així. A mi em fa molta gràcia el Tata Martino amb un exercici de cinisme brutal quan acaba el partit, diu es que encuentro que no estamos hablando de temas de fútbol. Oiga, pero es que de temas de fútbol el Espanyol empató a fútbol al Barça. com a mínim el Barça no va tenir arguments futbolístics per superar l'Espanyol. Mm. L'únic argument torna a ser la maneta de Clos Gómez, perquè aquí la mà no és ni de Neymar, ni de Neymar ni de Javi López, la mà és de Clos Gómez, que és qui dona un altre cop la mà perquè el Barça doncs aporti el derbi, i ja està. Deixa'm... Aquesta és la clau d'un partit, que podria haver decidit el campionat i potser ara llavors, ara doncs en comptes d'anar a l'Atlètic de Madrid encara estàvem omplint rius i rius de tinta parlant de com és possible que el Barça hagi perdut l'oportunitat de, doncs, o agafat més distància de l'Atlètic de Madrid respecte al Barça, que és el que podia passar perquè l'Atlètic no va fallar.
Bueno, Francesc...
L'Atlètic sí que va guanyar netament.
Uh-huh. El Francesc que parla bé de l'Atlético, que diu que aquest derbi doncs, va tenir una mà clau, que va ser la de Clos Gómez. Jo li vull preguntar a un entrenador com el Pedro Quijada com va veure aquest derbi, aquest podríem dir que empat a futbol que diu el Francesc Via, però aquestes decisions de Clos Gómez que al cap i a la fi van ser decisives.
Jo crec que el partit va ser futbolísticament, que del que intento parlar jo sempre, molt igualat, i a mi l'Espanyol em va agradar. Em va agradar i crec que el plantejament de partit que va fer és molt encertat, i és evident que quan un equip, o gairebé qualsevol equip del món, juga contra el Barça, si no és un equip intens i agressiu esportivament, no té res a fer, no? Jo crec, per el que deia, no?, que l'Espanyol va fer un partit molt seriós en tot moment, va estar molt ben col·locat i sortia molt bé tirant els contraatacs amb un Sergio García, que em sembla que està a un nivell absolutament espectacular. I bé, després van aconseguir també reduir molt el volum ofensiu del Barça. Van tenir poques ocasions els dos equips i va estar tot molt repartit. O sigui que al final aquest tipus de partits es poden decidir doncs, per detalls individuals, per alguna errada o per el que s'estava comentant, no?, per la polèmica d'una decisió com pot ser el penal que li van xiular a favor del Barça. Però bé, jo crec que l'Espanyol va fer un gran partit i per mi, pel que jo vaig veure, el resultat més just hauria sigut un empat.
Pedro, per cert, tu quan veus que xiula el penal Clos Gómez i veus la repetició, com a madridista, què penses? Saltes del sofà i dius, ja estan ajudant al Barça, ja avui no podia perdre. Quina és la teva reacció? Siga sincer.
La primera reacció l'has descrit tu, tal qual. La segona... és que em crea molts dubtes a jugada. Jo vaig veure-ho en directe i a les dues repeticions que van passar en aquell moment es veu que sí que la pilota toca la mà de
Javi López.
Espanyol, és Javi López, no?
Correcte.
Però sembla que també toca la de Neymar. Llavors, si és així, és com deia el francès, i ja no pot haver penal perquè abans hi ha una altra infracció. Però, sincerament, ara mateix no et podria dir si encerta o no. El que està claríssim és que ofereix molts dubtes la jugada i l'àrbitre ho veu molt clar, no?
Uh-huh. Bueno, doncs l'àrbitre...
Que... normal.
A veure què diu el Francesc.
L'àrbitre, en cas de dubte, dita fora del Barça. Si no és que no hi ha més. La decisió al·lucinant amb una jugada... Mira, jo us dic una cosa. Per mi aquesta jugada, sincerament, no és res.
És més clara, Francesc. És més clara de la de Mascherano posant la mà sobre la Javi López?
Tampoc. Sincerament, per mi, les dues, evidentment, penso que la Barcelona no és una agressió, però entenc que un àrbitre no la xiuli, perquè passa d'una manera molt ràpida. El que no entenc és la decisió brutal del senyor Clos Gómez a donar aquella mà quan no pot veure aquella mà de cap manera, perquè és que, primer, la pilota surt a una trajectòria totalment diferent quan la toca Neymar. Això ja directament fa pensar que hi ha mare Neymar. Encara que no l'hagis vist, però és que després surt en direcció contrària a la porteria i Javi López té la mà estesa. És a dir, encara que no hi hagués el primer contacte, després ja sabem que és un... tal com està ara mateix legislat el tema de les mans, és una mica un guirigall. Però el que està claríssim és que hi ha l'esperit de la norma. I l'esperit de la norma, quan s'inventa les mans en el reglament de futbol, diu que evidentment ha de tenir algun tipus d'avantatge de jugar a la pilota d'aquesta manera. M'agradaria saber què tenia que fer Javi López. Això ja traient la mà de Neymar, era context, en aquest moment per ser considerat una jugada tan determinant que determina absolutament el resultat del derbi com un penal. Mm. És increïble, però sobretot el que és increïble és veure com Clos Gómez va directament com un míssil a pitar aquella jugada i, per exemple, pues, ni tan sols consulta el Telenier amb el tema de la mà a la cara de Mascherano Javi López. Jo, per mi, sincerament, o sigui, és que sense aquesta jugada no es pot explicar res del partit. Llavors, clar, per això el pes del partit recau sobre l'anàlisi de la jugada. I punt.
Mm-hmm. I punt.
A mi, si em permeteu, el que em sembla molt vergonyós a aquestes alçades és que la normativa sigui ambigua. és que hi hagi tant marge d'interpretació per als àrbitres que al final provoquen que hi hagi tanta polèmica i tanta suspicàcia, perquè, clar, en una mateixa jugada, a la mateixa jornada de Lliga, dos àrbitres poden xiular dues coses completament diferents sobre unes mans dins l'àrea, no? I cadascú tindrà un raonament particular, però un raonament per poder defensar la seva decisió. I no hi ha cap tipus d'uniformitat, o sigui, és una cosa que és molt senzilla de veure. Només cal fer un estudi del tractament que donen els àrbitres a unes mans dins l'àrea. I es veurà que no hi ha uniformitat en els criteris. Per tant, jo crec que és molt obvi que en aquest cas s'hauria de reunir la International Board o la Federació Espanyola i fer una sol·licitud o el que calgui per intentar solucionar un problema que és endèmic i que afecta tots els equips de la competició.
No sé si voleu afegir alguna cosa més al tema, Víctor, Francesc...
Bueno, jo estic d'acord una mica amb el que diu sobretot el Pedro, no? Que sí que és cert que el criteri arbitral a vegades no l'acabem d'entendre. En aquest cas, la jugada és polèmica, ho he dit des del començament, però no acaba de quedar clar si Neymar toca la mà o no, és bastant discutible. El que sí que queda clar és que el Javi López sí que la toca amb la mà, i amb el reglament a la mà, tot i aquesta incertesa, aquesta normativa uniforme, no poc uniforme que hi ha, doncs sembla que és evident que si la toca amb la mà doncs pot ser penal. Llavors, si l'àrbitre ho veu, que jo, si ho pita, si ho xiula, vol dir que ho ha vist, m'imagino, jo no crec que s'ho estigui inventant, perquè a més ha passat, llavors ha passat, ho ha vist, ho xiula, jo crec que és correcte. A partir d'aquí, doncs podem discutir sobre la mala intenció dels àrbitres que alguns veuen i bueno, que potser algun dia la poden justificar. Jo crec que és injustificable i em sembla que és vergonyós dir que el Barça guanya pels àrbitres sempre, quan porta guanyant un munt d'anys, perquè és un equipàs. Llavors, a partir d'aquí, jo entenc que fa molta ràbia perdre i que és molt fàcil catapultar o disparar sempre cap a l'àrbitre o sempre cap a factors externs i exteriors. Però, en fi, que jo crec que tampoc val...
A veure, Francesc,
vinga. Vols dir que la reivindicació sobre els àrbitres del Barça no les ha fet servir mai?
No, sí, l'han fet servir i a mi no em sembla bé, tampoc, eh? Jo crec que el Barça no l'utilitza els àrbitres, jo no ho defenso, que el Barça...
Quan es va a favor, parla dels àrbitres. Quan es va a favor, no es pot parlar... Quan es va a favor, no es van parlar dels àrbitres. Quan es va en contra, vam estar dècades escoltant el nom de Guruteta, que ja ni els més joves se'n recorden, o, per exemple, vam estar escoltant el penal de Víctor Feo, o escoltant coses de manera legendària i seguida, i vaja, durant anys i anys i anys, i totes les llegendes negres arbitrals, i que si el Madrid havia guanyat no sé quantes copes d'Europa des dels àrbitres, a França...
Jo no dic que, escolta'm, jo no dic que no es pugui parlar dels àrbitres.
Sempre sou igual. Sempre
feu
igual.
Jo no dic que no es pugui parlar dels àrbitres, Francesc, escolta'm. El que dic és que si resulta que ha xiulat això i en realitat està ben xiulat perquè són mans, doncs són mans, escolta, tampoc cal que...
No, està ben xiulat, no. Ja, sí, però és que abans hi ha unes altres mans, que a mi el que em sembla increïble és que veient-ho per televisió encara digueu que no hi ha mans de Neymar, quan la pilota canvia totalment la seva trajectòria.
Jo he vist des de diferents càmeres... Jo ho he vist des de diferents càmeres i hi ha un angle que sembla que li dona el pit, hi ha un angle que sembla que potser li dona més a l'avantbraç, no? A l'avantbraç, no? A la part de l'avantbraç amb l'ombro, vamos.
És una toquilla, la pilota que ha sortit cap endavant. I la pilota canvia de trajectòria i va cap endarrere, que és per això que toca la mà de Javi López. És impossible que una pilota li toqui el pit i surti cap endarrere. O quin pit té Neymar? A mi jo té un pit que és còncavo.
La
pilota va a la trajectòria directa.
Sí.
Bueno.
Aparquem la polèmica ara sí, perquè em sembla que a la comissaria estan començant a mirar malament el Francesc Via.
No estan mirant malament a la comissaria, jo no sé si és que també potser són col·legs, també, no sé, o tinc cara sospitós que no han dit que s'ha dit, podria ser.
Bueno,
el pit concau.
La qüestió és que allunyant-nos de la polèmica, els que estan guanyant punts jornada rere jornada i gairebé mai sense polèmica són els del Cholo Simeone, guanyaven a Sant Mamés, ara ja estan aquí a Barcelona afrontant una eliminatòria de quarts de final històrica per ells de la Lliga de Campions. La lectura que fem d'aquest cap de setmana en què l'Atlético no ha fallat és la de que definitivament l'Atlético és no candidat seriós, sinó que és el candidat a guanyar la Lliga. Li pregunto, per exemple, al Pedro.
Ara mateix són els líders, no? És que és una pregunta que jo crec que tots plegats, no? Tota la comunitat del futbol, hem anat allargant perquè no ens ho creiem. Perquè qualsevol que ens digués a l'agost, quan va començar aquesta lliga, que l'Atlètic de Madrid, a falta de, no sé si són ara 7 jornades, possiblement, o 6, no sé, que estaria líder per davant del Barça i del Madrid, ningú ens ho creuríem, no? Llavors jo crec que tots intentem... no sé, encara som una mica incrèduls, no, davant d'aquesta situació, i ens plantegem si l'Atlètic de Madrid podrà mantindre el ritme fins al final, però és que la realitat és que l'Atlètic de Madrid està per sobre de la classificació, vol dir que fins ara ha sigut millor equip, vol dir que el Madrid només ha sigut capaç de treure-li un empat en els dos partits que han jugat, ha guanyat el Bernabéu, ha guanyat aquesta setmana a Sant Mamés, i que no sé si dir que és el favorit, perquè ja són paraules massa grans, però és que és el líder, possiblement sigui el favorit ara mateix.
I li pregunto al Víctor Maló, ara sí. Víctor, quines sensacions tenim pel partit de demà a la Lliga de Campions davant d'aquest Atlètic de Madrid? Perquè, esclar, és que és el que diu el Pedro. Líders a la Lliga, confirmant les sensacions, i arriben al Camp Nou davant un Barça que aquest any, en tres partits, encara no ha aconseguit derrotar els de Simeone.
Sí, jo crec que el que està fent l'Atlético de Madrid és admirable i és meravellós. Jo la veritat és que estic encantat. A l'agost, com diu el Pedro, jo no hauria donat ni un duro perquè l'Atlético estaria en aquesta situació, però m'encanta tenir una lliga on hi ha un altre equip que pot disputar el Barça i el Madrid, no? Em sembla fascinant perquè té un mèrit increïble tenint en compte la diferència de pressupostos. El Barça i el Madrid tripliquen en pressupost a l'Atlético, o sigui que és espectacular que estiguin on estan, i el Cholo Simeone té un mèrit brutal, no? Jo estic encantat amb això. De cara a l'eliminatòria, jo crec que mentre el Barça jugui a casa, al Camp Nou, i ara amb aquesta dinàmica més positiva, jo crec que el Barça té molt a fer. Però sí que és cert que si l'Atlético planteja un partit una mica similar al que va fer l'Espanyol l'altre dia, el Barça tindrà bastantes dificultats. Jo crec que l'Atlético no en pot fer un altre, tampoc. És evident que no intentarà disputar la pilota, perquè no pot disputar-la, però si planteja un bon entramat defensiu, on són especialistes, i aprofitant aquestes contres impecables, impressionants, no?, del Diego Costa, ens poden donar problemes. És cert que encara en tres partits no ho hem aconseguit, però bueno, jo crec que el Barça pot guanyar.
I en principi, Víctor, amb els petits, esperem, no?
Sí, bueno, jo suposo que sí, que farà l'alineació, el 11 de gala, no?, que podríem denominar aquest any, que s'ha demostrat que hi ha un 11 que ha sabut rendir bé en els partits importants, a les cites clau, i ara més que mai, quan s'agasta el tram final de temporada, l'entrenador ha d'apostar per aquest 11, no? I això vol dir amb Cesc, Xavi, Iniesta al mig del camp, suposo que l'Iniesta una mica més escurat cap amunt, a banda esquerra, bueno, i amb Busquets també, evidentment, i segurament Messi i Neymar. Podria ser que entrés un altre en lloc de Neymar, es parla molt de Pedro perquè ho està fent molt bé darrerament, però jo m'imagino que pel factor desequilibrant de Neymar, si té el dia, pues pot ser més desequilibrant, jo suposo que sortiran Messi i Neymar. I, bueno, ja veurem què passa. Jo crec que el Barça, al Camp Nou, ha de guanyar. I sobre el que dèieu que l'Atlético és favorit, clar, també és molt relatiu. Ara va líder, però sí que és cert que a falta de... que el Barça també depèn d'ell mateix, i l'últim partit de la Lliga es juga al Camp Nou. Llavors, torno a dir que el Barça, al Camp Nou, jo crec que és favorit per guanyar l'Atlético.
Veurem si s'arriba a aquesta última jornada en què tots dos decideixen el títol al Camp Nou. El Francesc Via, un home de, no només perico, sinó de futbol, què olora quan ensuma aquest Atlético de Madrid? Què olora d'aquest Atlético de Madrid del Cholo Simeone en aquest tram final de temporada?
Bueno, jo vull fer dues distincions. La primera una mica més histriònica, la línia de la intervenció d'avui, que és ole, 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 Cholo Simeone.
Sí.
Això és la primera. I ahí lo dejo. I després la segona és dient que jo penso que l'Atlètic de Madrid lluita contra diverses coses, sobretot lluita contra la seva condició històrica i sempiterna de Cruzer, del
Cupas. El Pupitas.
I que llavors, a veure, tot i que és veritat que aquesta etiqueta fa prensa des de que està Simeone, són coses que estan en el pozo de les entitats. I a vegades està molt bé competir, però al final sempre es guanya en els darrers metres i això és el que ha de demostrar que té aquest Atlètic de Madrid.
És com, Francesc, és com a Espanya en aquella Eurocopa, no?, que va passar de quarts, per exemple.
Efectivament. Aquella cosa és la vàlida que li falta a l'Atlètic de Madrid, i això és el que tindrà, per exemple, en aquesta eliminatòria de quarts, que jo crec que li marcarà molt el que pugui passar en aquesta eliminatòria de quarts, el que pugui passar també a la Lliga. Sí, jo penso que el desenllaç de la Lliga i l'eliminatòria de quarts estan en un totum revolutum, perquè si les coses segueixen com estan i si el Madrid no recupera punts, com sembla que no farà, doncs crec que podem estar doncs, a una Lliga que es viurà inèditament a una final, perquè jo no recordo des de moltíssims anys que la Lliga que la puguin disputar els equips que juguen la darrera jornada un contra l'altre.
Déu-n'hi-do.
És una cosa bastant emocionant i maca.
Bueno, i al Pedro, que l'hem d'acomiadar ja, perquè com bé sabem, a les 3 ja té els nens a escola. Pedro, última pregunta que et fem. El Madrid s'enfronta al Borussia en tot aquest clima de complicacions a la Lliga. El Madrid a la Champions també pot tenir un bàlsam, no?
Home, pot ser la competició estrella en una altra vegada pel club. Haurem de veure, perquè com ja he comentat les últimes setmanes, el nivell competitiu del Madrid no m'està agradant, i si precisament necessita alguna cosa en aquests moments de la temporada és haver competit, i més contra un equip com el Borussia de Jürgen Klopp, que ja sabem de quina passa està fet també, no? Mm-hmm. Veurem què passa.
Molt bé, doncs Pedro, escolta, moltes gràcies i ens escoltem dilluns que ve.
A vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada, Pedro.
Molt bé.
Bueno, i anem acomiadant també els altres tertulians. No sé si els podem fer alguna pregunta de l'estil. Demà què, al Camp Nou? Vinga,
porreta, va. Porreta ràpida,
Víctor, va. Víctor, demà què, al Camp Nou? Vinga, mullat.
Demà espero que l'Atlético no marqui. Seria l'ideal, potser jo diria un 2-0.
2-0 i amb gol de penal provocat per Neymar, imagino.
Doncs no t'estranyi, però Víctor, el tirarà Messi, això segur.
Segur que sí. Víctor, moltes gràcies, una abraçada.
Vinga, igualment.
Bueno, i el Francesc Via, que sé que està una miqueta fora d'aquests temes, que més li interessa, que demà torna a treballar a l'Espanyol.
Sí, va, però... que va, si jo sóc de l'Atlètic de tota la vida.
Sí, doncs pues, demà què fa el teu Atlètic?
A mi en demà. Home, demà no... Jo digo Costa somos todos. Ara mateix és una samarreta que estic imprimint aquí mateix, sí. I repartint entre tota la pericada.
Diego Costa somos todos. Demà què, marca Diego Costa?
Això espero.
Bueno, això espera el Francesc. Francesc, una abraçada ben forta i t'escoltem aquí a Pericos Online, a Ràdio Estel.
Vinga, som-hi.
Una abraçada, adéu.
Doncs bé, David, ho hem d'anar deixant, però abans recordem que avui encara hi ha futbol. Granada Llevant a les 8 del vespre, Betis Màlaga a les 10 de la nit i aquest entrenament, a la tarda, l'Atlètic de Madrid s'exercita al Camp Nou i a les 6, roda de premsa de Simeone i un jugador mata a la C.
Serà interessant saber què diu Simeone. També hi ha Serie A, hi ha NBA, hi ha Premier League, una infinitat de coses que demà aquí us les explicarem també, el Zona Mixta.
Doncs bé, acaba aquest programa de dilluns del Zona Mixta. Ens retrobem demà aquí, com sempre, de 2 a 3, a Ràdio Estel. David, ens veiem demà.
Fins demà. Adéu-siau, adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.